fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
D'una terra, Joan Vinyoli. M'alegrava d'anar sentint pel bosc el so de la destral del llenyataire, en la cremosa quietud de l'aire, fragant de ruda i fum de llabosc. Tu, llenyataire, com un déu, abats arbres de somni, de llegenda obscura, en l'aire màgic de les soledats. Allà, a l'estiu, el ventíjol murmura, la vella liba romànics fadats, i corre una aigua cristal·lina i dura. D'una terra, Joan Vinyoli.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Avui tindrem l'ocasió de parlar amb el Manel Simón, director general d'Afrucat, i ho farem sobre una polèmica. Competència, l'organisme de la Generalitat, ha advertit Afrucat per al·ludir al cost del Covid i preveure pujades de la fruita. La polèmica amb Competència sorgeix després d'una roda de premsa en la qual Afrucat va constatar els increments de costos i la caiguda de producció d'aquest any, cosa que fa aspirar a millors preus. També ho farem amb l'Enric Morera, tècnic de l'Associació Líder de Ponent i dels projectes Espais Naturals de Ponent, ja que tornen les activitats després de l'aturada per la Covid, amb inscripcions ja obertes a espaisnaturalsdeponent.cat pel 4 i 5 de juliol, amb un concert del grup Wednesday a l'Espai Natural de la Serra de Bellmunt a Almenara i una descoberta de petits mamífers als tossals d'Almatret. I finalment parlarem amb l'Anna Frixac, és impulsora del projecte campingscat.com, una nova plataforma on trobarem moltíssima informació sobre els càmpings de Catalunya. L'objectiu és que cadascú pugui trobar el càmping que millor s'adapti al seu estil i a la manera de viatjar. Catalunya compta amb una gran diversitat amb més de 350 càmpings, alguns guardonats com dels millors d'Europa. Per cert, no us podeu perdre els Camping Talks de l'Anna Frixac. Tot això avui al Som Terra. Som-hi!
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
Competència ha advertit a Afrucat per eludir el cost del Covid i preveure pujades de la fruita. L'organisme de la Generalitat avisa la producció que podria considerar-se una infracció de la llei, després d'anys de pèrdues i de queixes dels pagesos per la pressió de la gran distribució. Les organitzacions agràries, cooperatives i representants de la Plataforma en Defensa de la Fruita i les administracions locals han reaccionat ràpidament mostrant suport a Afrucat, l'organització del sector fructícola català, després d'haver estat advertida per l'autoritat catalana de la competència. El col·lectiu de pagesos i de persones dedicades al primer sector es pregunten on era Competència quan era la producció la que denunciava abús de poder per part de la gran distribució i culpen, a més, en gran mesura de les pèrdues que han suportat en els darrers anys. La polèmica amb Competència sorgeix després d'una roda de premsa en la qual Afrucat va constatar els increments de costos i la caiguda de producció d'aquest any, cosa que fa aspirar a millors preus. Perquè ens aclareixi aquests termes, hem convidat avui al Som Terra el Manel Simón, director general d'Afrucat. Manel Simón, molt benvingut. Què tal? Com anem?
Molt bon dia.
Bon dia. Volíem preguntar-li per aquesta incidència que hi ha davant de Competència, per aquesta incidència amb els preus. Posi'ns una mica amb antecedents per entendre d'on venim, per saber on som.
Bueno, simplement, nosaltres fins al moment no hem volgut donar a parlar gaire del tema, tot i que, evidentment, s'ha muntat el rebombori que s'ha muntat. Vam comunicar als nostres socis d'aquest advertiment que hem tingut de Competència ara fa just unes setmanes enrere, no arriba un mes. En aquesta carta que Competència ens fa Afrucat, i m'agradaria recalcar per primera vegada la història, ens arriba una carta d'aquesta índole, fan relació amb unes declaracions que nosaltres vam fer justament el dia que vam presentar les provisions de collita de préssec i nectarina a Catalunya, unes declaracions que es van recollir per un dels diaris estatals reconeguts, deixem-ho així. Bueno, en aquestes declaracions nosaltres el que fèiem al·lusió és de que aquesta campanya, i és una de les nostres funcions també, donar llum, donar expectatives o expectatives de producció, justament a través de les prediccions de collita. Nosaltres el que veníem a dir és que en aquesta campanya, doncs, que preveiem una recol·lecció a Catalunya per 100 hectàrees d'una baixada del 19%, o sigui, pràcticament un 20% respecte a l'any passat, això unit a que a la resta d'Europa també hi ha una caiguda considerable, concretament a Itàlia, una caiguda del 80%, a l'Emília-Romanya només, nosaltres, la nostra expectativa és de que aquest any, doncs, creiem que els nostres productors podien defensar suficientment els seus costos de producció. Podríem defensar conjuntament un preu just i raonable, donat que en les darreres campanyes i sobretot degut al veto rus, doncs el mercat s'havia col·lapsat, no estava balancejat i havien tingut, com sabeu tots, molts problemes per defendre els nostres preus. Llavors, una mica en línia amb aquesta baixada de producció important a tota Europa, vam preveure, doncs, que seria un bon any per poder defendre, per tindre suficient força per defendre aquests preus, no? Bàsicament, amb això fa il·lusió a competència, de que ens diuen o ens adverteixen que a Frucat que no podem incitar amb un increment de preus. A més, van deixar la referència que això era necessari. Nosaltres vam dir que era necessari aquesta defensa dels preus i que això ens acompanyaria aquesta producció d'aquest any, perquè, a més, el cost de mà d'obra ens ha pujat. 2 anys consecutivament l'increment de l'SMI implica una afectació a les nostres nòmines, però, a més, l'afectació o la prevenció contra el coronavirus també implica una despesa extraordinària en sistemes de prevenció. Per tant, nosaltres deien més cost de producció, això ineludiblement ha d'implicar un més preu de la fruita, perquè, si no, el que faríem és perdre diners nosaltres. Amb això és a lo que fa al·lusió competència dient-nos de que nosaltres no podem incitar amb un increment col·lectiu de preus. Això representa que si fos demostrable de que nosaltres hem acordat una pujada de preus, doncs podria ser sancionable. I ja ho sabem. Nosaltres el que hem fet és respondre a competència demanant una reunió el més aviat possible per saber en quin punt, en quin paràgraf o en quin argumentari nosaltres podríem arribar a incomplir la llei, donat que l'únic que fem nosaltres referència són a dades totalment objectives, ha incrementat el nostre cost, i a més, la darrera modificació del mes de febrer de la llei de la cadena alimentària ens obliga a vendre per sobre del cost de producció.
Clar.
Per tant, una mica el que els direm en una eventual reunió que tindrem a competència, que ens diguin en quin punt nosaltres podríem estar incorrent en il·legalitat.
Perquè aprofitem, Manel Simón, per preguntar-li precisament això. Una de les queixes i una de les reivindicacions del sector és que en moltes ocasions es cobren els diners a resultes. Per tant, els pagesos no tenen la capacitat de ni tan sols cobrir les despeses mínimes, a vegades, de la seva producció. És una mica incongruent això que us demanen ara des de competència, no?
Justament això és el que volem aclarir, perquè realment sense aquesta darrera modificació de la llei de la cadena alimentària potser hi haurien coses que no podrien dir, però jo crec fermament, i no ens hem penedit de fer-ho, no ens impedirem mai de defendre el nostre productor, que necessàriament si hem tingut increments de cost de producció, necessàriament hem de demanar un major preu per la nostra fruita, així com passa en altres col·lectius industrials o no industrials, no?
És a dir, tenir la capacitat de marcar un preu mínim.
Bueno, això evidentment...
Això és il·legal?
No és possible, això no és possible, això no és possible, no es pot marcar ni nosaltres tampoc, no podem marcar un preu mínim perquè representa que qualsevol sector que marqui un preu mínim seria un sector refugi per qualsevol capital que vulgui invertir, perquè, mira, tenim els preus assegurats. Això no és possible marcar un preu mínim. El que sí que és possible és de que els no, la nostra producció pugui cobrir els seus costos de producció. Això és una obligació que s'emane ara de la modificació de la llei de la cadena alimentària al mes de febrer, difícil d'implementar perquè s'ha de fer individualment, com fa al·lusió la carta de competència, però nosaltres representa que l'únic que estem fent és, i torno a utilitzar aquesta paraula, i perquè ho veiem així, perquè creiem que ho podem fer. Nosaltres estem incitant a la nostra producció i als nostres associats a que defenguin els seus costos de producció, que aquest any no han pujat. I en línia amb la llei de la cadena alimentària, crec que no ens hem d'empenedir i crec que estem protegits jurídicament per poder dir aquestes coses. No? Uh-huh. Per tant, estarem amatents amb aquesta reunió que tindrem el dia 29 per a veure què ens diu competència.
D'acord. Avui vull aprofitar, Manel Simón, perquè em quedi clar a mi i també a tots els oients. Per tant, és un problema només del sector primari que no pot marcar un mínim de preus? És a dir, una empresa que es dediqui a fabricar cotxes, per exemple, sap que un cotxe val tants diners i a partir d'aquells diners és que ha de començar a vendre'ls només barats perquè perdria diners, no? En canvi, això no succeeix en el món del primer sector?
Bàsicament, en tots els sectors, d'això se'n parla molt, de vegades informalment, i de vegades el que succeeix és que es denigra la informació i al final algo que sembla que pot així, al final se queda consagrat com a tal en la idea de les persones. No és tan, no és així, o sigui, no hi ha un preu a partir del qual un cotxe s'hagi de vendre. Evidentment el fabricant sap quin és el seu cost de producció, al igual que les nostres empreses i pagesos saben quins són els seus costos de producció, però després hi ha un mercat, després hi ha una competència. Al final és el consumidor el que decideix si es compra una marca de cotxes o una altra, i en el moment que una marca de cotxes no es ven prou, segurament que s'haurà de mobilitzar per ajustar els seus preus, i segurament que si ha de baixar els seus preus, el que haurà de revisar és com baixar els seus costos. Per exemple, reduint els extres que tu fiques en un cotxe o reduint la qualitat de materials, no? Per tant, hem de pensar que si existeix una Direcció General de Competència a Europa i a cada país membre, és perquè hi ha una lliure competència en el mercat en tots els sectors. Per tant, cada marca, cada empresa de cada sector pot marcar els seus preus i no pot haver un preu mínim assegurat per totes les empreses. Això en qualsevol sector, per deixar-ho clar. Perquè això que estaves comentant tu ara és veritat, que s'ha implementat com una mena de fal·làcia, no? Dic jo. Jo he viscut d'altres sectors i no no m'he trobat a cap sector que tingui un preu garantit. Diguem-ho d'una altra manera. Una empresa sap, i és la seva obligació, saber exactament quins són els seus costos de producció per poder implementar una estratègia d'implementació de preus. Si després tu tindràs dues opcions, si aquesta estratègia teva d'implementació de preus no funciona perquè els teus consumidors o clients no en compren, hauràs de restablir una altra nova estratègia, segurament, o oferir molta més qualitat perquè et puguin pagar aquest preu, o reduint els teus costos per poder ajustar el teu preu de mercat. Bàsicament, aquesta és el que denominem economia de mercat, sota la qual tots estem immersos. El que passa en els sectors agraris és que hi ha una oferta molt atomitzada i europeïtzada, si em permets, no? En definitiva, el nostre mercat és tot Europa, i dintre d'Europa hi ha quantitat ingent de productors i empreses productores ofertant. Per tant, hi ha una competència molt important. És un sector que haureu sentit molt a parlar que Quan sobra un quilo se desploma el preu, però quan en falta un quilo, tampoc no se dispara estratosfèricament el preu, però sí que la situació està més balancejada per poder defendre una mica la nostra posició en el mercat. Justament aquest any, és el que nosaltres fem al·lusió, davant d'una caiguda tan important de la producció, que com sabeu fa poc vam actualitzar la previsió de collita a Catalunya degut a les pedregades brutals que hem patit la setmana passada, doncs la producció per 100 hectàrees a Catalunya estimem que caurà un 30%. Un 30% Catalunya, un 80% l'Emília-Romanya, que no Itàlia, Itàlia un 30%, una baixada generalitzada a tota Europa. Lo que nosaltres estimem és que en el centre de la comercialització del preu de nectarina a l'estiu, que és justament juliol i agost, el nostre fort de producció, estimem que en faltaran de preu de nectarines. Nosaltres creiem que el dia que en faltaran preu de nectarines no és cap il·legalitat, i dir que si en falten preu de nectarines i, per tant, podrem defensar més aquest increment de costos que hem tingut, tampoc creiem que sigui una il·legalitat, no? I ara una mica t'ho he lligat tot, no? Per fer entendre també a la gent que ens escolti que, bueno, la raó de ser de competència o d'una direcció general de competència és defensar la lliure competència, però, i segurament en aquesta línia ens fan aquest advertiment, però nosaltres creiem que no hem fet res malament i que una cosa és demostrar que hem confabulat i una altra cosa és poder dir obertament unes qüestions objectives com que ens ha incrementat el cost de producció.
Doncs aquesta era la finalitat, entendre-ho, Manel Simón, i una vegada més és un plaer conversar amb vostè perquè ens ho expliqui tot d'una manera molt didàctica. Esperem que tingui èxit i que vagi molt bé aquesta reunió que ens diu que tindrà el proper dia de 29, dilluns de la setmana vinent.
Correcte.
Doncs molta sort i moltíssimes gràcies, com sempre, és un plaer.
A vosaltres. Bon dia.
Som terra, som territori.
El projecte Espais Naturals de Ponent realitza cada any diverses activitats per descobrir tresors naturals amb el públic local, però també arribant cada vegada més a un públic forà. En plena fase de represa tornen les activitats a aquests espais. Les primeres activitats es realitzaran el cap de setmana del 4 i 5 de juliol i les inscripcions ja estan obertes. Les noves cançons del grup Wednesday i la descoberta de petits mamífers seran les primeres activitats als Espais Naturals de Ponent. L'Espai Natural de la Serra de Bellmunt, Almenara, i els Tossals d'Almatret seran l'escenari de les primeres dues activitats. El passat 17 de març, el projecte Espais Naturals de Ponent havia de presentar públicament el nou programa d'activitats de descoberta per al 2020, però la pandèmia del coronavirus no ho va permetre. Les primeres activitats, que havien de començar el passat 21 de març, també es van haver de suspendre. En la fase de desescalada i seguint els protocols establerts per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Sanitat, el projecte Espais Naturals de Ponent ja treballa per reprendre les activitats presencials de descoberta a partir de l'1 de juliol. Saludem l'Enric Morera, tècnic de l'Associació Líder de Ponent i del projecte Espais Naturals de Ponent. Enric Morera, molt benvingut. Què tal? Com va ja aquest desconfinament? Com estàs?
Molt bé. Amb unes ganes molles de sortir al camp. Després de tants dies.
Exacte, ara ja es pot fer i a més podem començar a disfrutar de totes les activitats que començareu a fer als Espais Naturals de Ponent. Va, som-hi, perquè arrenqueu ja. Quines seran aquestes primeres activitats després del confinament?
Doncs, bueno, la veritat és que després d'haver hagut d'anul·lar fins a 28 activitats, a partir d'aquest 4 de juliol ja comencem amb les primeres. I les primeres seran un concertet de Wednesday aquí a la Serra de Bellmunt Almenara. És un espai que cada any hi fem un concertet, el Cent Almenara, que bueno, està funcionant molt bé, i aquest any doncs, portem aquests gràcies també a la col·laboració de Joventut del Segrià, que, com bé sabeu, que la vila sempre es peny molt per promocionar grups locals i de quilòmetre zero. Doncs aquest any portem aquest grupillo que està a Cavallet de Menàrguens, Urgell, Barcelona... I després, el diumenge 5, pues, el món dels petits mamífers, una activitat que també hem repetit altres anys, que es tracta de captura en viu d'animals micromamífers, com poden ser ratolins, musaranyes i altres bitxets d'aquest estil. I és un estudi científic en el qual els agafem, comprovem el seu estat físic, els hi prenem quatre mesures i els deixem anar una altra vegada i col·laborem així en l'estudi dels espais naturals de Ponent.
Anem a PAMS. Ens deies que heu hagut de cancel·lar fins a més de 20 activitats. Eren les que teníeu previstes durant la primavera, imagino.
Sí. Ja et dic, des del març que havíem de començar, pues, això, unes 28, si no calculo malament.
Déu-n'hi-do.
28 activitats.
I aquestes activitats les heu pogut reprogramar o algunes ja s'han perdut?
No, aquest any hem decidit de no fer-les. Segurament no ho mourem de cada any que ve, farem, o sigui, que les reprogramarem l'any que ve. Però aquest any ja no, perquè és que 28 activitats costen molt de tornar a programar i nosaltres ja tenim, ja solem tenir un calendari molt ajustat, perquè, de fet, aquest juliol tindrem activitats, però agost, setembre, octubre, fins i tot novembre, i, per tant, encabir aquestes 28 activitats ens era impossible. Malauradament no es podran fer aquest any, però, bueno, tranquils que totes les que teníem previstes, algunes molt originals, les repetirem l'any que ve.
Evidentment, Enric, et preguntarem pels espais naturals de Ponent. Voldrem que ens expliquis, doncs, en què consisteix aquest projecte que tu també lideres, però... També et volia preguntar, tu que treballes en contacte, no?, amb gent que estudia la natura, especialment amb ornitòlegs, hem sentit a dir que aquests dies de confinament la natura ha estat molt tranquil·la i està exuberant, i aquesta primavera doncs, les aus i els mamífers han criat més que mai. Et consta això?
A veure, després, jo la veritat és que jo també he estat confinat, enterament confinat, però sí que és veritat que companys que es dediquen a l'estudi científic han pogut sortir abans que els altres per seguir amb els seus estudis. I parlant amb ells, el que sí que podríem dir és que dintre els espais naturals de Ponent, o sigui, dintre el que és la plana de Lleida, l'activitat agrícola ha seguit el camí que fa normalment i, per tant, molts d'aquests animals que viuen en aquests indrets no han canviat massa, o sigui, no han notat massa la pertorbació aquesta que no hi hagi gent, no? Però sí, jo, voltant per aquí a prop, sí que m'he donat compte que ocells comuns que normalment amaguen més els seus nius o són una mica més discrets. Aquest any, clar, quan van començar a fer els nius es van donar compte que no hi havia gent, van pensar que hi havia llocs molt segurs, com pot ser la vora dels camins o en un arbre enmig d'un camí o al costat de les cases, i ara jo sí que me n'adono que s'han confiat més de lo normal i hi ha nius en llocs una mica, bueno, pues que ara massa a prop de la gent, diguéssim. Però bueno, a part d'això, podríem dir que segurament ha afectat positivament que la gent no estigui tancada durant la primavera i els mesos aquests de fer el niu.
Per tant, si hem de ser respectuosos amb la natura, després del confinament encara més, perquè els animals han, no?, han expandit el seu espai i l'hauríem d'intentar respectar al màxim possible.
Doncs sí, segurament el fet que s'hagin confiat ara estaran en indrets més... Bueno, pues més pertorbables i nosaltres hem d'anar més amb cuidado que mai. També suposo que la gent, després d'haver estat tants mesos sense natura i sense sortir, ara la valorem d'una altra manera i la respectarem més, espero.
Per això mateix, també t'ho deia, perquè després de tant temps tancats i confinats, el que no volem ara, que ja, mira, ja estem a l'estiu, precisament és quedar-nos a casa. Per tant... Una fórmula és disfrutar d'aquests espais naturals de Ponent, que a més, aquest estiu sembla que farem molt turisme de proximitat. Parla'ns dels espais naturals de Ponent i del projecte, Enric.
Pues mira, una mica el projecte Espais Naturals de Ponent va sorgir ja fa uns anys, fa 4 anys o 5 ja. Es tracta de desenvolupar ruralment aquesta plana de Lleida, que ja sabem que no és eminentment turística, però nosaltres creiem que es pot fer un altre tipus de turisme més respectuós, ecoturisme, podríem dir, donat que no som destins com el Pirineu o la platja, però sí que creiem que tenim moltes coses que explicar i moltes coses que ensenyar, sobretot a través d'aquests 20 espais naturals que hi ha dintre el projecte, que podríem aglutinar en 3 grans grups, no? El que són els secants, els llocs aquosos, com poden ser l'Estanguibar, Rutxesa, Aiguabarreig, i també la mitja muntanya, Montsec, Serrallarga... Pues, bueno, són 3 grans hàbitats que tenim aquí que no estan gens explotats turísticament, podríem dir, i nosaltres tenim moltes ganes d'ensenyar-los i pujar una mica l'autoestima territorial i creure'ns que nosaltres també podem ser destí turístic, nosaltres també tenim paisatges que explicar i tot el que va lligat a aquests paisatges, pues, el producte local, pues, la cultura, totes aquestes coses. I nosaltres... amb el projecte intentem aglutinar totes aquestes branques i fer activitats per incentivar que la gent ho conegui.
Per tant, tenim per una banda aquests espais naturals que s'han d'anar a conèixer i es poden visitar, evidentment, no? Perquè són espais sí. naturals oberts a tothom, podem fer senderisme, podem, de, jo què sé, degustar la cuina, que els restaurants també estan oberts, perquè són espais que habitualment estan habitats per petites poblacions, no? Aquesta sí. seria una opció, anar per lliure, però després també hi ha l'altra opció sí. d'anar a les activitats.
Sí, nosaltres vam idear aquest programa, o sigui, al principi, els primers anys, vam idear una pàgina web que era espaisnaturalsdeponent.cat, on hi ha visites virtuals i, bueno, hi ha molt de material audiovisual perquè la gent des de casa es pugui fer una idea de què poder visitar i què són més atractius d'aquests espais, però, evidentment, el que nosaltres volem és que la gent s'atansi i ho conegui de primera mà. Per tant, vam crear un programa d'activitats que està tenint molt, molt, molt èxit, la veritat, estem molt contents. Es tracta d'un programa d'activitats que no només està pensat per activitats de natura, que també en fem moltes, però ens vam donar compte que si només fem activitats de natura, al cap i a la fi, només hi venia gent que ja sol sortir al camp, ja sol conèixer els espais naturals. Llavors vam obrir el ventall, llavors també fem activitats culturals com els petits concerts que us deia, que també col·labora l'Institut d'Estudis Lardencs aquest any, ens tira un cop de mà. No sé, hi ha esport de baix impacte, com poden ser bicicletades elèctriques, com pot ser sessions de ioga... no sé, també històriques, recorrem alguns punts de memòria històrica com pot ser la Guerra Civil o temes prehistòrics com el Cogul, no sé, intentem tocar tots els pals. Aquest any també hi havia prevista una activitat d'astronàutica que al final no s'ha pogut fer, o sigui, era construir coets. Qualsevol excusa és bona per passar una bona estona en un espai natural i començar a pensar que els nens, per exemple, que ara que està molt en boca de tothom, no? Que això que estan massa enxufats davant de la tele i, bueno, i més després d'aquest confinament...
I tant.
Pues que això, que vegin que poden passar bé a fora, que poden disfrutar el camp, que bueno, que els pot atrapar també la natura, no?
Anem a pams. Pàgina web, imprescindible, espaisnaturalsdeponent.cat. Una de les coses que heu fet durant el confinament, o que havíeu de fer, que també és molt habitual en els espais naturals, és fer sortides ornitològiques. I us heu reinventat perquè n'heu fet alguna de virtual, no?
Sí.
Això
sí.
Ha arribat per quedar-se? Això... O com anirà això, Enric?
Això, dir-ho ras i curt, és que ens ho fèiem a sobre. Vull dir, ja portàvem uns dies de confinament, ja no podíem aguantar més. I, bueno, jo particularment, que soc persona que m'agrada sortir al camp i tots els que ens dediquem a això de natura, necessitem natura, pues res, quan portàvem uns dies vam començar a pensar com podíem donar-li un tomet i atensar aquesta natura i aquests paisatges a la gent. I gent que tenia moltes ganes de sortir, clar. Llavors, amb el company, amb el Sergi Sales, que és el que ens porta moltes de les activitats d'ocells, sobretot, vam idear això, uns cursos online. Al final van ser quatre, un que era una iniciació a l'ornitologia, quatre conceptes bàsics de què cal fer per aprendre quatre coses d'ocells, o sigui, com un inici, i després tres cursos més, un per cada hàbitat, podríem dir. Això que us mencionava dels secans, les zones aquoses i la mitja muntanya, doncs ho vam separar d'aquesta manera perquè la gent conegués quins són aquests ocells que viuen en aquests espais. Tot això es pot recuperar perquè nosaltres ho hem fet públic, està penjat a la pàgina web, dintre de la pàgina web d'espaisnaturalsdeponent.cat, hi ha un apartat que es diu Recursos, i allí, a part de que trobareu una guia d'ocells que vam editar l'any passat conjuntament amb el Zoo de Barcelona, doncs també podeu trobar tots aquests recursos d'ornitologia i de cursos ornitològics. Inclús també ens vam animar amb un curs de fotografia de paisatge nocturn amb el Jordi Clariana, que és la persona de l'empresa que ens ha fet tots els materials audiovisuals de la pàgina web, que també va ser molt interessant.
Doncs ara podem posar-lo en pràctica, clar, que ara, no? Les nits ja són per sortir també i disfrutar la fresca.
Exacte.
Et volia preguntar també, Enric, per aquests mecenatges que esteu fent... que són objectius d'aquest 2020. No sé si estan aturats, si continuen, com ho teniu? Perquè n'hi ha dos, no? Doncs, la Pleta de les Pallargues sí. i el projecte de Bigotis.
Sí, sí, sí. Doncs mira, aquest any, clar, volíem arrencar per tot l'alto fent una presentació com fem cada any, una presentació potser més oficial, no? Explicant que comencem un nou any, comencem les noves activitats, el programa d'activitats. Una bona manera també de pues, explicar que aquest any comencem amb dos projectes de micromecenatge, ja que tota la proposta d'activitats tendeixen molt a repercutir en turisme, diguéssim, o sigui, que la gent conegui aquests espais, però encara teníem una pota coixa que era el contribuir una mica a la conservació d'aquests. Clar, si nosaltres no cuidem aquests espais, que són el nostre valor, no podrem després tampoc desenvolupar-hi turisme ni desenvolupament rural. Llavors, doncs, bueno, vam pensar en un parell de projectes de micromecenatge que estan oberts i la veritat és que al final hem decidit d'obrir-ho i de que la gent hi pugui participar igualment. I encara no sabem quan ho tancarem. Per tant, de moment ho obrim, són dos projectes, un, com bé deies, un de patrimoni arquitectònic, que serà la pleta de les Pallargues. Intentarem sanejar-la una mica i acabar de reconstruir una part que sabia que estava malmesa amb els amics de l'arquitectura popular. I després el projecte de Bigotis, que és bàsicament un projecte estudi de la mallerenga de Bigotis, un dels ocells més amenaçats d'aquí a Catalunya, que actualment només es troba en dos dels espais naturals de Ponent, que és Utxeda i Estany Guivars ocasionalment. I llavors doncs, bueno, volem que la gent ens ajudi a col·laborar en la conservació d'aquests espais. Uh-huh. I una mica després de cada activitat doncs, explicarem a la gent en què consisteixen també aquests micromecenatges i en què pot apostar la gent. I bueno, tenim la il·lusió de que la gent hi col·labori i puguem fer dos petites contribucions a aquests espais.
Perquè deies molt bé que abans de que la gent no conegui aquests espais, primer els del territori ens els hem de fer propis i hem de saber treure pit del que tenim sí, al costat, perquè també hi ha una part d'apoderament que s'ha de treballar, segur. Cada vegada menys, però que encara s'ha de treballar. Enric, et volia preguntar, per les activitats del 4 de juliol i del 5, aquestes primeres després de Covid, post-Covid, el gaudim dels espais naturals amb la música dels Wednesday i el món dels petits mamífers, els tossals del Matret, com hi podem participar? Mm-hmm. Perquè amb dues activitats són gratuïtes, però ens hem d'inscriure, com funciona?
Mira, nosaltres sempre funcionem que les inscripcions es fan a través de la pàgina web. O, a no ser que ja hagueu participat en alguna de les activitats que hem fet, uh-huh. enviem sempre doncs, un mailing o a través de xarxes socials i tot això. Uh-huh. Llavors, amb el cartell que enviem, normalment també hi ha un link per poder-se inscriure. Però si vosaltres no ho rebeu, el que heu de fer és ficar-vos espais naturals de Ponent, activitat, i allí us fiqueu i us ensenyarà quines són les activitats previstes pels pròxims 15 dies. I us podeu apuntar a través de la pàgina web. Hi ha un link d'inscripció, és molt senzillet, són dues preguntes, nom i poca cosa més, uh-huh. i és per tenir nosaltres un control. Més que res que aquest any es necessita més control que mai perquè nosaltres hem de limitar l'aforament doncs, per complir amb la normativa, però bueno... Però
de tota manera és a l'aire lliure, això.
Sí. El que passa és que també en funció de si són activitats de natura o activitats culturals hi ha un aforament o un altre, que això és una de les coses incongruències que s'ha donat amb el tema del Covid. Però bueno, no passa res. Segur que hi cabrem molta gent i que podrem fer moltes coses. Ara per ara, sent el Manara, em sembla que està previst que hi puguin anar entre 100 i 150 persones i bueno, segur que complirem perquè cada any tenim molt èxit amb els concertets.
D'acord.
Llavors acabarem. El tema, m'agradaria puntualitzar que en el sent el Manara és totalment gratuïta l'activitat com totes les que fem nosaltres. El que sí que farem pagar 5 euros que va en concepte de producte local. Organitzarem un tast de producte local per intentar promocionar productors de la zona i llavors aquest tastet, que és molt complet, que la gent podrà sopar amb aquest tastet, bueno, són aquests 5 euros que es pagaran just a l'entrada.
Que xulo. I el món dels petits mamífers, doncs igual, inscripció prèvia i suposo que per a petits serà perfecte, seria ideal perquè anar a buscar ratolins, doncs no, deu ser divertit.
Sí. És una activitat que igualment us podeu inscriure a través de la pàgina web, ho farem als tossals del Matret, sortirem des del poble del Matret i anirem allí de vora, que qui no hagi estat al Matret és al·lucinant, perquè és com el Gran Canyón del Colorado a la catalana, vull dir, si no ho ha vist mai ningú, és com uns altiplans que després trenquen just perquè passa al riu Ebre per sota, i és bastant espectacular. I llavors allí, cada any hem anat repetint activitats, aquest any preparem aquesta micromamífer que funciona molt bé per a família, tot i que hi pot anar qualsevol curiós i curiosa, eh? I, bueno, clar, té l'emoció que nosaltres el dia abans col·loquem unes 40 trampes, són unes trampes que agafen el ratolí o la aranya en viu, tenen menjar dintre i cotofluix perquè no passin ni fred ni calor, i llavors, pues, res, l'endemà anem amb tota la gent i anem descobrint cada una d'aquestes 40 trampes, a veure que, si estan ocupades o no. I totes les que estiguin ocupades, doncs té bitxeta dintre, i això és molt emocionant. O sigui, la canalla els al·lucina.
D'acord.
I res, i anem descobrint això, i a més, com que és un estudi científic, a nosaltres també ens ajuda a contribuir amb aquest espai.
Doncs, escolta, estarem ben atents de xarxes socials i de la pàgina web Espais Naturals de Ponent per a accedir a aquestes inscripcions i aquestes activitats i per conèixer aquests espais naturals amb aquestes visites virtuals i després un munt de guies i un munt d'activitats que també ens proposeu si volem anar per lliure més enllà de les activitats que organitzeu. Enric Morera, tècnic del projecte de l'Associació Líder de Ponent, no? Del projecte dels Espais Naturals de Ponent. Gràcies per estar amb nosaltres i molta sort, que vagi molt bé l'estiu i anirem parlant segur.
Pues moltes gràcies a vosaltres també, que sempre ens heu ajudat a tirar això endavant i a fer-ne promoció, així que jo també animo a tothom que vingui, perquè ens ho passem molt bé.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Ets verd o blau? A Catalunya trobaràs càmpings, tant si prefereixes una escapada vora el Mediterrani com si el que més va amb tu és un bon descans al costat de la natura. Catalunya compta amb alguns dels millors càmpings de tot Europa gràcies a l'aposta per la qualitat i el confort. A més, és una destinació turística de primer nivell pels seus atractius turístics, la riquesa paisatgística, la gastronomia, la cultura i l'oferta per a tots els públics. Campingscat.com és el nou portal web on trobar tota la informació dels càmpings de Catalunya. Es pot filtrar segons tamany, costa o muntanya, si permeten anar amb la mascota, si disposen de piscina o d'animació per als més petits de la casa. L'objectiu és que cadascú pugui trobar el càmping que millor s'adapti al seu estil i a la seva manera de viatjar. Catalunya compta amb una gran diversitat, amb més de 350 càmpings, alguns guardonats com dels millors d'Europa. Avui parlem amb l'Anna Frixac, impulsora del projecte Campingscat.com. Per cert, no us podeu perdre els Camping Talks de l'Anna Frixac.
La Vaca Tecnològica.
Doncs després de tants dies de confinament i de grisó, arriba l'esclat de la llum i de color. Volem saludar l'Anna Frixac. Anna Frixac, benvinguda. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. I ben llums, i tant que sí.
Llums i colors. Començarem parlant d'això perquè a campingscat.com pregunteu: i tu què ets? Blau o verd? Només entrar. Tu què ets, Anna? Blava o verda?
Pues com molta gent, depèn de l'estació de l'any, depèn del mes, i al final el mateix client, la mateixa persona, probablement té una època de l'any en què li agrada més anar a veure el mar blau, i una altra època, no?, més activa, més de sortir a la muntanya, més de cremar adrenalina, en què t'agrada més l'obert.
Parla'ns de campingscat.com. Podríem dir que és com una mena de directori, no?, on trobarem tota l'oferta dels càmpings de Catalunya. Una eina, d'altra banda, absolutament necessària, bàsicament per no parar bojos a l'hora de trobar la millor opció per a nosaltres. Quants càmpings hi ha a Catalunya, Anna?
Bueno, pues a Catalunya tenim 351 càmpings, un gran volum de places. En moltes de les zones hi ha tantes places de càmping com d'hotel, que de vegades és una dada que sorprèn. Hi ha moltíssimes places i estem parlant de que a Catalunya tenim un dels principals destins per al turisme europeu, també de càmping, i alguns dels millors càmpings de tot Europa. Tenim fins a 15 càmpings catalogats com dels millors d'Europa, de 180 que es cataloguen en 5 estrelles a tot Europa. Al final és un tema també bàsic, de que molta gent arriba en caravana, autocaravana, des de França, des d'Holanda, i òbviament el primer que es troben és Catalunya, no? I per tant paren a Catalunya, i d'aquí també, no?, si hi ha demanda, al final creix l'oferta, i d'aquí que vingués tants càmpings. Si són 350, de moment a CampingsCat ne trobarem 100. Estem creixent dia a dia, el projecte va incorporant cada dia més càmpings, i l'objectiu de CampingsCat al final és que cadascuna de les persones, que tenim cadascú una forma de viatjar, poguéssim trobar el càmping que millor s'adapta a altres. És un sector complicat, el càmping, en un sentit. Tu quan busques un hotel, busques l'habitació. Tu tens l'habitació, ja està. N'hi ha de superiors, de bàsiques, vista mar, vista muntanya. Però més o menys és l'únic que busques, i a partir d'aquí instal·lacions, no? Però el càmping, tu pot ser que si vas en caravana, vulguis estar a prop dels serveis generals, o no perquè et molesti la gent, o vulguis estar a prop de la piscina, o no perquè et molesti el soroll, o a prop. Per tant, no és només la plaça, sinó la ubicació d'aquella plaça dins del càmping. Hi ha gent que li agrada que hi hagi molta activitat, seria un càmping més gran, o gent que li agrada que hi hagi el bàsic perquè només busca estar tranquil·lament a la seva bona, a la seva hamaca, disfrutant de la natura. Per tant, necessita un càmping més petitet. D'aquí neix una mica la idea de CampingsCat, intentar que cadascú, a través del sistema de filtres que tenim, pugui trobar el càmping que millor s'adapti. En aquest sentit, pues, un càmping, no?, que pugues anar amb mascota en un bungalow i al costat del mar i a prop de Barcelona, però ara mateix no tenies cap altra eina feta des del territori que t'indiqués a on pots anar. Aquest és una mica l'objectiu. I també m'agradaria destacar que és una eina que està en constant en beta constant, podríem dir, i per tant els filtres que trobem avui no vol dir que siguin els filtres que estaran sempre ni res, sinó que són filtres a partir dels quals podem créixer. I si veiem algo que és necessari introduir, s'introduirà. O sigui que està totalment obert al que ens diguin els potencials clients.
Quins filtres hi ha? Quins són aquests filtres principals? Per exemple, veiem un que és persones geogràfiques, no?
Sí, aquest és una mica el més obvi, no? Si tu en aquell moment busques mar o muntanya, per províncies també, doncs vull anar a buscar la zona de Tarragona, la zona de Lleida, per marques, de vegades no? Vull anar a l'Abasta Brava, per poblacions també, algú que vulgui anar. Jo vull anar a Blanes, jo vull anar a Cambrils, jo vull anar a Arties, o el que sigui. Per tant, també és per poblacions, però també per filtres de tamany, el que comentàvem abans, un càmping petit, mitjà o gran, i després pues, un càmping que pugui anar en mascotes, és una de les coses més buscades, que hi hagi piscina, que hi hagi piscina infantil, que hi hagi piscina en tobogans, per exemple. L'altre és dins del mar i muntanya, el tema d'accés directe a la platja, hi ha gent que vol no tocar més el cotxe i des d'allí anar directament a l'arena, també hi ha este filtre. I, bueno, crec que són 30 i pico, 40 filtres que tenim, que a més se poden combinar entre ells i que, bueno, que esperem que siguin útils. També, per exemple, d'alguna manera, els filtres que hem anat ficant venen de l'aprenentatge en fires, etc, sobre què et pregunta la gent. No? Per exemple, càmpings oberts tot l'any. Pues, clar, quan algú vol viatjar fora de temporada alta és important. I ja et dic, però en beta constant i en constant canvi i creixement, i tant que sí.
Abans has dit una cosa molt interessant, que és parlar també de càmping 5 estrelles, que Catalunya n'està ple. Clar, a vegades podem tenir la imatge mental que els càmpings són poc glamurosos, però no és cert, perquè els càmpings poden tenir spa, fins i tot.
Sí, en els càmpings hi ha de tot, també val a dir, òbviament. Igual que el món dels hotels, i tothom, ningú se sorprèn, que hi ha hotels de 2 estrelles, de 3, de 4, de 5 superior, no? Als càmpings passa el mateix, o sigui, tenim càmpings en uns serveis molt més bàsics, serien càmpings de 2 estrelles, hasta els càmpings de 4 estrelles, que seria este càmping de categoria superior, i que és un hotel en horitzontal. O sigui, ara ja t'ofereixen opció de mitja pensió, de pensió completa, opció de neteja del bungalow, si vols, home, de la parcel·la no, perquè tu vas a la teva casa, no? Però que hi ha tots els serveis del sistema hoteler. I al final cadascú pot adaptar, que és l'important, el seu pressupost, allò que vol fer. Tu pots anar de càmping i dir, pues, bueno, aquestes són les vacances que em puc pagar, tinc aquest pressupost, compro una setmana, 7 dies, 10 dies, el que sigui, de bungalow o de parcel·la, i en menjar és allà on estalviaré, per exemple, perquè em faré el menjar a la meva cuina o a la meva parcel·la o a la meva caravana. Però tu pots arribar i dir, escolta, jo he agafat això durant 7-10 dies, he vingut aquí per les instal·lacions, perquè els nens s'ho passen pipa en els tobogans i en les animacions i miniclub, i, a més, me'n vull anar per a dir al restaurant. Doncs pues, també ho pots fer. Sí. Però llavors és com que cadascú pot adaptar a la seva butxaca el que es gasta en les seves vacances. I això també és important, perquè cadascú, al final, pot estalviar en el menjar, però li permet anar de vacances o pot dir, pues, mira, vull fer més un sistema més hoteler en tot inclòs, no?
Doncs mira, precisament, el sistema de contacte amb la natura i amb l'aire lliure, perquè a més venim d'un temps de confinament, d'estar tancats a casa, de quatre parets, i la gent tenim moltes ganes de respirar aire, que ens toqui el sol a la cara, és evident, perquè s'han exhaurit les bicicletes, les piscines, les piscines inflables. L'opció càmping post-Covid és l'opció d'aquest estiu?
És una opció en creixement, en moltíssim creixement, perquè al final els valors del càmping, que sempre els ha tingut, avui són més necessaris que mai. Que eren estos que comentaves, no? L'aire lliure. O sigui, és algo que ens hem tret els últims 3 mesos. I justament si algo del càmping és espai exterior. Tu agafes un bungalow o una parcel·la i si algo hi ha al teu voltant és natura. Són arbres, és zona de gespa, és zona verda. Tu obres la porta d'un bungalow i no és com obrir la porta d'una habitació que davant hi ha una altra habitació. Tu obres la porta i davant tens una selva, en molts casos, d'arbres, de natura, dels moixonets, hi ha que estar al mig d'un bosc, al mig d'un parc natural. O sigui, és preciós el que tens a fora i és a la teua traça. Tu tens aquell espai per estar amb la teva família. I també és important este espai vital, que també, post-coronavirus, tots necessitem. De moment, mos fa cosa el contacte més amb la gent, apropar-nos, zones en què hi ha més gent, zones en què hem de conviure, per tant, este espai propi, aquesta superterrassa que tenim davant de la nostra terrassa d'un bungalow, per exemple, fa que estiguem molt tranquils, sobretot amb els nens, etcètera. També està clar que el càmping és un lloc de convivència i de compartir. Bueno, doncs enguany haurem de mirar una mica en precaucions, no? Al final, com igual que, quan anem a buscar el pa, deixem més distància, bueno, haurem de tindre les seues les precaucions. Però sí que si hi ha algo, hi ha, els càmpings són hectàrees. I justament una de les coses que necessitem avui, no? Són hectàrees, llibertat, sortir, i això, estar a l'exterior, no? De no tancar-nos a dins, sopar a l'exterior, sopar a la terrassa, sopar tranquil·lament, no? Els nens, les nenes juguen a l'exterior també, sota les estrelles, i tant.
Oxigen, i tant. Quines són les mesures que es prendran? Hi ha alguna mesura concreta que s'hagi establert ja per aquest estiu?
Bueno, una mica les mesures que estem veient en qualsevol altre negoci, no? Que al final és neteja, distanciament. Serà molta responsabilitat de la gent. Està clar que no hi haurà un policia a cada cantó dient-te si estàs més a prop o menys d'una altra persona. Sí que hi haurà més distanciament. Per exemple, a una piscina mostrarem les hamaques col·locades d'una manera en què no les podrem moure per respectar la distància. Si anem al restaurant, un altre any podíem improvisar més. Ara haurem de reservar millor la taula perquè seran més, hi haurà un aforo més petit. A nivell de piscines també una mica vostè ha passat el tema d'aforos, etc. Dependrà una mica també de cada càmping i de cada número de parcel·les que té el càmping, etc. Però s'anirà gestionant una mica com la resta de negocis que han vist, eh? Una mica de distància. Per exemple, moltes activitats de miniclub, etc., doncs que es feien en un interior, s'intentaran portar a l'exterior, se promourà molt més per les activitats, això, doncs, gincanes o el que sigui, no? Tot a la zona exterior, que sempre és una forma més segura perquè estàs més oxigenat. No? Seran més, òbviament, gel per tot arreu, per tot el camp, moltíssima més neteja als serveis centrals i a qualsevol espai i, bueno, sistema de doncs, mascaretes, òbviament, doncs, a recepció i en qualsevol interacció entre dues persones i aquesta serà una mica la novetat d'enguany i el que ja comencem a estar una mica acostumats, no? Anar a la mascareta, este respecte d'espais, etc. L'únic que esperem és que la gent no baixi la guàrdia pel fet d'estar de vacances. El que diem, el virus no ha desaparegut ni res i, per tant, hem d'estar igual a l'aguait, igual que quan anem a comprar, igual que quan estem al nostre casa, no? Perquè tots volem continuar tenint vacances i està davant de la gent, això. La responsabilitat serà de tots nosaltres.
Allò que dèiem de la nova normalitat, no? Que arribarà, no sabem fins quan, però per instaurar-se, de fet. Escolta, també et volia preguntar, Anna, sobre les camper, no? I les furgonetes camperitzades, que també post-Covid està sent una de les coses al candelera. Els campings, què poden oferir per a les persones que optin per anar a la seva furgo camperitzada?
Bueno, la gent que lloga la camper és veritat que estan llogant un element que és autònom, a nivell de bateries, a nivell de d'autonomia, d'energia, etc. Per tant, poden triar no entrar a un càmping o entrar a un càmping, no? En aquest cas, parlant de càmpings, què se'ls ofereix respecte a quedar a fora? Pues, en primer lloc, un tema de seguretat. O sigui, tu no et passarà res dins a un càmping, estàs en un espai segur, un espai ballat, un espai vigilat, etc. I si vas en, bueno, en qui vagues, en nens o en qui sigui, però al final és instal·lació, no? Si hi ha una piscina, si hi ha un restaurant, si hi ha un espai de jocs, si hi ha entreteniment, o sigui, tota l'oferta que va més enllà de la casa, que la casa ja te la portes tu, però després tens tota l'oferta al seu voltant. Per tant, el que oferís al final és aquesta experiència d'activitats, d'instal·lacions, etc.
Va, per als amateurs, no?, que ja coneixen els càmpings, per què han d'entrar a campingscat.com, que hi trobaran la gent que ja habitualment va de càmping?
La gent que ja habitualment va de càmping trobaran, i que ja són, no? Ja sabem més quins filtres han de fer, però al final trobaran aquell càmping, pues això no de, ostres, no havia anat mai per la zona de Lleida, pues quins càmpings hi ha a la zona de Lleida, prop d'un riu, que tingui un bungalow en tres habitacions? És acotar entre estos 350 càmpings, com vaig acotant i vaig trobant una llista més petita dels càmpings que millor s'adequen. De moment no entrem en temes de disponibilitat, nosaltres, no és un motor de reserves, però sí que t'acota la llista, no? De dir, doncs, mira, vull un càmping mitjanet, tal qual, i en lloc de començar a buscar càmpings i buscar webs, doncs tens acotat una mini llista que et sortirà i a partir d'aquí, a un clic, estàs a la web del càmping i a partir d'aquí ja tens preus, etc.
I precisament a l'inrevés, els que estiguin en fase d'iniciació, hem parlat de fases, què els hi pot oferir CampingsCat i quin seria el kit bàsic per anar de càmping?
Bueno, CampingsCat, per a aquell que és més amateur, al final el que estem creant són molts continguts a través de la part del blog, justament enfocat a este campista amateur. Arrencant ara, per exemple, un nou canal també de podcast, i el que intentem és ajudar en este campista. Per exemple, avui parlem de com triar, no, que contem del lloguer de les caravanes o autocaravanes. Clar, tu de repente te passa pel camp llogar i dius, ostres, però i com són les, una caravana i el meu cotxe la puc arrastrar? Quant pes puc arrastrar? I com ho faré després quan arriba al càmping? Com desenganxo allò? O m'interessa més una autocaravana? O sigui, tots aquests dubtes són els que intentem anar resolent a través del blog. Un blog també, dic, obert a tothom, i si algú diu, escolta, podríeu tractar el tema de tal cosa? Doncs intentarem buscar els experts en allò i tractar-ho. I el que els ofereix al final és aquesta informació inicial i ja dins el que és més el buscador, doncs al final també aquest filtre, no? De, doncs, vale, jo em vull moure en aquesta zona, no tinc ni idea de quants càmpings hi ha, fico un clic de zona Tarragona, ostres, n'hi ha 50, n'hi ha 70. D'alguna manera, veure quins filtres pots fer. I els mateixos filtres te donen informació de coses que et poden interessar. No? De, ostres, però no havia pensat si volia que hi havia càmpings en tobogans. Doncs pues, vaig a clicar, no? A veure quins hi ha. També t'ajuda, no?
I per aquí seria ideal un bungalow?
Bueno, justament per, probablement per aquesta família que s'inicia, perquè al final el bungalow sí que és l'experiència més propera al, a l'hotel, perquè en aquest cas la gran dos grans grups de gent que va de càmping és qui es porta la casa o qui vol trobar la casa muntada allí. Ja sigui en un format bungalow, que sigui més de fusta, un pot, que també són uns iglús de fusta, una versió més experiència tenda, que n'hi ha uns Coco Suites, per exemple, que són de lona, n'hi ha uns altres que són uns lots, que és una espècie d'aventura més indiana, no? Per exemple, que per als nens els encanta, perquè són així fusta i lona, i és, bueno, doncs és una experiència guai. I el que et serveix, el que és ideal, és de persona que no vol ni comprar ni invertir perquè està als inicis, no sap si li agrada el càmping, per exemple, i prefereix anar a algo que estigui muntat, que estigui fet, etc. Moltes vegades els processos naturals del campista és iniciar per aquesta part de càmping, etc, que també hi ha, per aquesta part de bungalows, volia dir, que també entendes que es lloguen, plantades, i dius, vaig a provar com és dormir a una caravana. Vaig a provar com és dormir una caravana abans de comprar-me-la, perquè igual no m'agrada, igual m'agòbia. Els metres quadrats, bueno, me'n llogo una. Això seria una mica la iniciativa.